Senyor Saurí, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diria que està passant a la P7, si és que hi està passant alguna cosa en concret?
Bueno, el que està passant és aviat, no? Tots ho estem veient, d'accidents, retencions, etc. Al final és conseqüència de dos fets. Un és amb l'alliberament dels peatges, que això va suposar, doncs, que molts, sobretot camions, passessin de vies alternatives que utilitzaven a l'AP7, i l'altre és un creixement, diguéssim, natural com a conseqüència de l'activitat econòmica del tràfic. Hi ha una cosa que hem de tenir molt present: quan l'activitat econòmica creix, el tràfic creix no anem més que proporcional, per tant és molt sensible aquesta variable.
La causa, per tant, serien aquestes. Per exemple, per posar una xifra, a l'AP7, a Martorell, hi passen també un 60% més de camions dels que passaven el 2019. Això també m'imagino que comporta molts problemes per la mobilitat.
Sí, en efecte. I una cosa, per exemple, parlant dels accidents, normalment quan parlem de... hi ha molts factors que afecten els accidents, moltes variables, no? Des dels variables de com conduïm, l'estat de la infraestructura, etc. Però hi ha una que té una incidència molt important, com diguéssim, amb la freqüència o amb la probabilitat de tenir accidents, que és la diferència de velocitats entre els usuaris d'una carretera. Llavors, aquestes velocitats són més desiguals,
sí,
és quan tenim més probabilitat, i precisament els camions fan que accentuar això. Precisament.
Perquè van a una velocitat més lenta que els vehicles.
Que els turismes, exacte. Això, però... no? Perquè hem vist incidències pròpies, no? Que hem vist, doncs, camions que s'estaven cremant, etcètera. Però a part d'això, el fet que tinguem aquest diferencial també, doncs, té molt d'efecte.
Però és veritat que abans que desapareguessin els peatges de camions, ja en circulaven per la P7 i, per tant, també hi havia aquesta diferència de velocitats. El que passa és que potser la diferència és que ara en circulen més.
Bueno, és diferent més, no? En efecte, com deia, hi ha dos fets. Un que ha augmentat molt el tràfic, no? en tots els tipus, tant pesats camions com turismes, i l'altre és que això encara ho accentua més, aquestes diferències, no? Vull dir, aquí al final estem tenint un problema sobretot de capacitat ara mateix.
Per tant, hi ha massa vehicles pel que és ara mateix la P7. Per tant, què podem fer? Tornar a posar peatges i que es redueixi el trànsit de vehicles, o fer un altre carril a la P7, fer un quart carril per cada banda?
Bueno, aquí hem de pensar en dos nivells, diguéssim, dos velocitats de solucions. Una són les solucions que siguin més a llarg termini. I passen per, podríem dir, com tres grans capítols. Un primer capítol, encara que actualment no ens agradi molt, perquè al final estem promocionant modes de transport alternatius, però és augmentar la capacitat viària. Aquí estem passant, doncs, algunes zones que hem d'augmentar un carrer addicional, els més accessos, etcètera, no? La D40 pot ajudar. O sigui, estaríem parlant del que sigui la infraestructura viària. Una altra, la millora del transport públic, inversions, perquè al final hem de tenir present, tenim un problema de capacitat, però si la tendència és un cert creixement econòmic, això s'anirà accentuant. Per tant, sí que ens interessa, doncs, anar promocionant que la gent vagi per vies alternatives. No és potser el millor dia, no?, justament per totes aquestes incidències que hem parlat,
sí,
de Rodalies,
sí, sí.
Però al final és un altre. I un altre capítol és sobretot en les mercaderies en l'àmbit ferroviari. És una gran assignatura pendent, sí, que tenim en aquest país. Només un 5% de les mercaderies circulen per via ferroviària, el reste per carretera. Llavors aquí sí que, bueno, doncs, pensant algun dia, no, tota aquesta definició completa del corredor mediterrani podria ajudar.
És tot un conjunt, no, de mesures.
Vull dir,
amb una única solució no n'hi ha prou.
No, i això són, mesures a llarg termini. A curt termini, doncs, amb la capacitat que tenim actualment de la via, doncs, intentar-lo optimitzar al màxim, no? S'estava anunciant, per exemple, aquests dies els límits de senyalització variable.
Sí, ara li volia preguntar, precisament per això, aquesta setmana la Generalitat ha anunciat aquest tram de 150 quilòmetres entre Massanet i el Vendrell perquè sigui de velocitat variable, precisament en funció del trànsit que hi hagi cada moment, també afegir radars i més controls. Però a vostè aquesta mesura li sembla que pot ser una solució, un pedaç de moment?
Més que un pedaç, una solució, però que tampoc hem de tenir unes expectatives moderades, no? Bàsicament, quan es fan aquestes tipus d'iniciatives, tenen tres objectius fonamentals. Un és la millora de la fluïdesa del tràfic, Aquesta fluidesa del tràfic funciona quan la carretera està bastant al límit de la capacitat. I perquè la gent s'entengui, el que evita aquesta solució és l'stop and go que tenim quan anem circulant i fa que el tràfic dins d'un estat dens de tràfic sigui més fluid. Ara bé, quan la situació del tràfic és extremadament densa, no representa unes millores substancials. I una segona part és els accidents. És a dir, com deia abans, com que tenim els límits de com que les diferències de velocitat explica molt que hi hagi molts accidents, al baixar els límits de velocitat, aquestes diferències de velocitats també van baixant. I d'alguna manera van baixant les probabilitats de tenir accidents. O sigui que s'ha demostrat en molts llocs que quan s'ha implementat la durament adequada pot arribar a incidir entre un 5 i un 15%, no? En base en altres experiències, els accidents. I una tercera funció que té són la reducció d'emissions, també.
Vostè, però, seria partidari de tornar a implementar els peatges? Es fes d'una manera diferent a com es feia fins ara, però creu que seria una bona mesura, també combinant-la amb totes aquestes altres que es tornessin a implementar els peatges?
Jo més que implementar els peatges com els tenien entesos, jo més aviat seria pensant en un model de finançació tipus Eurovinyeta. Jo crec que és un debat que alguns dies es va obrir i de tant en tant va sortir en aquest debat, però jo seria més partidari d'un sistema més aviat d'una visió sistèmica, de xarxa. És a dir, doncs fer un pagament per ús, això que permetria que hi hagués una lògica, és a dir, no, en funció de les vies, etc., però un sistema eurovinyeta per començar i després que això pogués evolucionar a distància, etc., no, com en altres països. Què és el que permetria això? Primer, en primera instància, finançament pel sistema actual de la xarxa viària.
El manteniment.
O crear noves infraestructures viàries. I el més important de tot, una part del finançament podria anar destinat a la millora del transport públic, a fer més inversions en transport públic. I això sí que ens permetria, no, la quadratura del cercle en la gestió de la mobilitat.
I això ho veu molt difícil o molt lluny, perquè s'havia parlat d'aquesta obligatorietat, si no m'equivoco, que la Unió Europea havia posat, crec que era el 2024, com a data límit per implementar els peatges a les vies d'alta capacitat, no només a les autopistes, sinó també a les autovies, però després es va demanar una pròrroga i això, de moment, no sé si vostè potser té més informació, si hi ha alguna data a l'horitzó.
No, malauradament s'ha tornat a posposar, és a dir, el que es va aconseguir, va ser l'any passat, és que finalment aquesta obligatorietat que tenia el govern espanyol d'introduir aquesta eurovinyeta i estava bastant condicionada a la recepció dels fons de Next Generation o els fons de recuperació que van sortir, al final ha quedat d'alguna manera, s'ha eliminat aquesta obligatorietat i s'ha d'alguna manera s'ha compensat amb el fet que es promocioni més el transport ferroviari de mercaderies. Per tant, jo crec que és un debat que s'ha tornat a posposar i que va sortint cada 5-10 anys.
S'ha posposat en detriment del transport ferroviari i ja veiem també com està el tema ferroviari.
Ja veiem, exacte.
En fi, Sergi Saurí, professor de l'Escola de Camins de la UPC, director del Centre d'Innovació del Transport, gràcies també per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Moltes gràcies a vostès.